22 minuts i les 10 en punt del matí. Aquests 22 minuts, el Màrius Querol i la Pilar Rahola estaran expectants sobre aquest cara a cara. A més explicava el que avui deia a les 8 del matí al davantal. Deia, escolta'm, va acabar fa el mes de març, vam acabar el programa i la Pilar em diu, jo crec que aquest debat l'hem d'escoltar, perquè moltes vegades allò que eren les paraules que s'endolven, sí. La Pilar és la primera que em va dir, escolta'm, aquest debat s'ha de fer. I el Màrius va somriure com dient, l'hem de fer. Jo, de debò, que vull aplaudir, perquè no els havíem proposat fins aquesta setmana passada, i li vam proposar a l'Oriol Junqueras i al Paco Marguenda si encara mantenien aquell debat radiofònic de poder parlar, 20 minuts, mitja hora, sobre història. I em van dir tots dos, però és que la primera, els dos, que cap problema. Que cap problema. Sí, avui he repassat a les 8 el que els seus currículums respectius, i per tant jo crec que és un bon moment. Jo intentaré estar al marge, els dilluns és molt difícil estar al marge, però intentaré, prometo, estar al marge de tot plegat. Per tant, estem parlant del dia 5 de març.
I a més la Pilar i jo ens comprometem a no fer com allò del catge.
Exacte,
que era una cosa que jo veia quan era petit al FICE, que sempre es barallaven dos i després hi havia dos que es podien apuntar, però es apuntaven quan volien, i llavors era el caos.
Hem passat el document aquell.
Estic segura que el que diu l'Oriol ja anirà bé.
I diu, avui dos, repeteixo, el deien que el president d'Esquerra és llicenciat en història, especialitzat en història moderna i contemporània i doctorat en història del pensament econòmic per l'UAP, vaig bé?
Sí.
És professor associat al Departament d'Història Moderna i Contemporània de l'Autònoma.
Agregat, en concret.
Agregat. I el director de La Razón és llicenciat en periodisme, és doctor en dret, és professor d'Història del Dret i de les Institucions de la Universitat Rei Juan Carlos. Vaig bé, Paco?
Sí, sí, exactament.
Perfecte. Intentaré intervenir, repeteixo, el mínim possible en aquesta xerrada, en aquesta conversa, és que això de debat queda una mica... però m'agradaria apuntar un primer eix. Des d'un punt de vista històric, el més breu que puguem, si podem fer un minut de tarà i després ho debatem, perfecte. Catalunya és una nació, senyor Marguenda?
No, jo crec que no és una nació des de la mentalitat, perquè el concepte de nació és un concepte del segle XIX, no? I Catalunya abans, en aquella època, no era independent. És a dir, el concepte de nació, en tot cas, és un concepte complex i més sentimental, però en tot cas la voluntat de ser com a nació no té que veure amb la història.
Contesto jo, diguem-ne.
Sí,
és evident que la paraula nació és una paraula complexa com qualsevol paraula que ha durat molts segles. En tot cas, la paraula nació, en llengua catalana, serveix per indicar també el naixement. I, per tant, al segle XIII i al segle XIV hi ha molts documents que parlen de la gent de nació catalana. Aquesta persona és de nació catalana. Vol dir que és nascuda a Catalunya o que és nascuda de pares catalans. Aquí hi ha una qüestió molt interessant, i és que en la legislació catalana, les constitucions catalanes són les que determinen qui és català i qui no és català. Per tant, la definició de catalanitat depèn d'una constitució, depèn d'una llei que elaboraven les Corts. I, per tant, el concepte de nació a Catalunya, a la Catalunya del segle XIII, del segle XIV, és un concepte extraordinàriament contemporani del concepte, perquè la catalanitat, la condició de ser ciutadà de Catalunya, de ser català, estava determinada per les lleis. I, per tant, a vegades la llei incloia tots els nascuts a Catalunya, o incloia els nascuts a Catalunya i els nascuts fora de Catalunya però de pares catalans, a vegades incloia els d'avis catalans. Per tant, el concepte de nació, que és un concepte complex, en el cas de Catalunya es pot utilitzar des de fa molt de temps. I si ho miréssim des d'una perspectiva cultural del segle XIX, tal com ho defineixen els alemanys o tal com ho defineixen els francesos, és evident que Catalunya també compleix totes les condicions, totes, perquè és evident que és una unitat històrica, que té un marc lingüístic i cultural de referència, i sobretot, que té la voluntat dels seus ciutadans, són els ciutadans de Catalunya els que determinen si una cosa és una nació o no. Deia, una nació és un referèndum quotidià. Són els ciutadans els que decideixen. És la voluntat de ser, i Catalunya la té.
Paco.
Vamos a veure. El problema de l'analització, no, és que es confon habitualment el que és el concepte de sobirania dinàstica, que és la realitat del territori, que podem dir ample, per acceptar i no confondre els oients, no, que era el territori català, amb el que és la sobirania nacional. És dir, en aquella època no existia la idea de Catalunya que tenim ara, o dels territoris, no existia. Hi havia una idea que era una sobirania venia d'un senyor que era el propietari, el senyor propietari del territori, que dintre de la complexitat de l'edat mitja, cada territori era diferent, no? Hi havia una idea col·lectiva que es deia Hispània, que es deia Espanya, no? Que venia de l'època dels romans, i inclús anterior, no? I que n'hi ha voluntat d'un territori, no? Es poden trobar papers de tot tipus, no? Des de Jaume I el Conqueridor renunciant a Múrcia per donar-la a Espanya, no? És a dir, paraules textuals que ho diu a Cors, no? És a dir, que n'hi ha opinions per tot tipus, no? Però en tot cas, la gent que sàpiga que en aquells moments lo que eren, les èlits eren una minoria, és a dir, amb una població com l'espanyola, que era una població petita, molt dispersa, a l'edat mitja, pues, la gent no es movia del seu territori pràcticament, no? Era un estat en guerra amb una idea col·lectiva que de reconquesta, no? I de recuperar la idea d'Hispània que venia dels visigots, que venia dels romans, etcètera, no?
No sé ni tan sols per on començar, no entenc el que ens està dient, diguem-ne.
Pues concept... que no existia una idea de Catalunya, és dir, era el comtat de Barcelona amb els seus territoris annexes, amb un regne, que era el regne d'Aragó, i aquesta era la realitat territorial. No existia
greu,
una idea de Catalunya.
Em sap greu que no sigui veritat, però em sap greu per vostè, diguem-ne.
Home, té el Lluís Suárez, grans historiadors que han estudiat molt
bé
això.
I tant. Fixi's una cosa, eh? El comte de Barcelona, que és evident que era la màxima figura institucional, era príncep de Catalunya. Des de Ramon Berenguer IV existeix el concepte de prínceps catalaniae, i per tant aquest concepte que vostè diu que no existeix, aquest concepte existia i és una definició,
era de facto, i
era una definició política, perquè era el comte de Barcelona que era príncep de Catalunya i utilitza en tota la seva documentació i surten els documents de la conselleria i vostè sap, ara deixi'm veure, que li explico una cosa que li agradarà molt, molt. L'arxiu privat de documents medievals i moderns més gran del món és el de Gènova. Uh-huh. El segon és l'arxiu de protocols notarials de Barcelona. I l'arxiu públic més gran del món, de documentació pública medieval i moderna més gran del món, és l'arxiu secret del Vaticà, on jo he tingut ocasió de treballar, i el segon és el de la Corona d'Aragó, i és el de la Cancelleria del Comtat de Barcelona, i de documents, escolti, no em falten, si és una qüestió de documents, i de posar documents en una balança, guanyarem totes les batalles, no, perquè en tenim més que ningú.
Sap que n'hi ha de tot tipus de documents. En aquella època no hi havia una estructura administrativa com tenim ara.
Què eren les Corts de Catalunya? Què eren les Corts, si no una estructura pel conjunt del territori que feia lleis per tot el territori?
Dominades per qui? No, mai, el rei, la voluntat del rei, bueno, sempre. I pactant, però la voluntat
escolti,
del rei.
Escolti.
No, quanta gent representava les Corts?
No s'emboliqui, ja veurà. Miri, quan vostè diu que és la voluntat del rei, fixi's una cosa, vostè segur que, i els nostres oients també, segur que han vist alguna pel·lícula d'època ambientada en època medieval, en la qual es mor el rei del país que toqui, és igual, eh? I llavors hi ha algú que diu, ha mort el rei, visca el rei. Mm-hmm. Això hauria pogut passar a tota Europa, excepte a Catalunya. Perquè a Catalunya, la condició de comte de Barcelona, per tant, la condició de sobirà, no s'adquiria per la mort de ton pare, sinó que s'adquiria un cop convocades Corts, juraves davant les Corts el compliment de les lleis. I fins que no havies jurat, tu no eres comte de Barcelona. És més, la condició de comte de Barcelona només es mantenia mentre complissis les lleis. I, per tant, és evident que a Catalunya hi havia una cosa que estava fins i tot per sobre del comte de Barcelona, que eren les constitucions. I les constitucions s'elaboraven en Corts, en presència del rei, però s'elaboraven conjuntament amb els braços. A un rei d'Anglaterra li van tallar el cap per no distingir entre una conjunció copulativa i una preposició. El rei d'Anglaterra deia les lleis les fa el rei a les Corts, in. I les Corts li van recordar que no, que era and. És el rei i les Corts. I li van tallar el cap. A Catalunya van destituir més d'un rei per incomplir les Corts.
Curioso, que Jaume I el Conqueridor, quan va morir... Jaume I el Conqueridor, quan va morir, va decidir amb el seu regne, com vostè diu, el que li va donar la gana. No? És a dir, a veure si no confonem el que és la idea aquesta, no? De sobirania, el que és la sobirania dinàstica. Escolti, els reis, el treu que tinguessin per l'estructura del que era el territori català...
Però és que no em contesta el que jo li dic. Vostè em treu un altre argument. Cada vegada que jo li dic una cosa, vostè contesta una diferent.
És que vostè està mitificant el que eren unes Corts amb classes socials, d'estamentals, no?
I tant,
on una minoria, quanta gent hi havia? Quanta gent representava la gent de Corts?
Escolti, estem parlant parlant del segle XIII, no estem parlant del segle XX.
Això, escolti, m'està parlant de... Està vostè traslladant un aspecte que no és així, si està confonent, amb perdó, el que és la part absolutament protocolària de com s'accedia a la condició de rei amb una situació que no va passar mai. Els reis eren els que manaven i els que manegaven les corts.
Escolti, no és veritat, però el rei manava molt, el comte de Barcelona manava molt, però no podia anar a una guerra sense el suport de les seves corts.
Manava tant que la dinastia...
Manava molt, però en canvi no podia fixar un impost sense el permís de les seves corts. Manava molt, però si hi havia un dissentiment d'una de les ciutats que participava a les corts esperaven fins que solucionava el dissentiment.
No faci un anàlisi, vostè és historiador, no faci un anàlisi de lo que és la realitat medieval complexa i estamental, com dèiem, d'unes minories que s'enfrontaven al rei per interessos no de nació catalana. Jo el que li intento dir als oients, no, que aquest concepte que tenim modern de nació catalana no existia. El seu Jaume el Conqueridor no sentia ni català ni res, es sentia amo del seu territori i senyor de la seva dinastia, com els Trastàmara ara a Castella i qualsevol dinastia a tota Europa.
I tant. El senyor Jaume I, com qualsevol altre rei de qualsevol altra època, i com vostè mateix, o jo, ens sentim moltes coses, i el senyor Jaume I se sentia comte de Barcelona, un home atret per moltes dones, se sentia bon pare dels seus fills, se sentia bon cristià, se sentia moltes coses, era un personatge d'identitats complexes, però no em digui que no tenia cap tipus de vincle emocional amb el país ni amb la llengua, si ell la parlava...
Quan va morir volia dividir-lo, com sap vostè.
No, va dividir... No, és diferent, que no ho veu, és diferent. Va dividir la corona d'Aragó, no va dividir... Clar, però no...
Perquè dividir Barcelona, que era petit?
Clar, no? Per tant, no va dividir el Principat de Catalunya, va dividir la Corona d'Aragó. És veritat que a la Corona d'Aragó se la va dotar d'institucions pròpies a semblança de les del Principat de Catalunya, i per això es va fer un Regne de València, amb unes corts específiques, etcètera, etcètera. Però això no és gens un obstacle per al concepte de nació que en aquella època existia, que no és exactament igual que el del segle XXI, és evident, només faltaria. I el que li explico és que hi ha alguns elements d'aquest concepte de nació, d'aquest concepte d'estatalitat, que tenen semblances amb l'actualitat. I fixi's que quan algun historiador intenta explicar què és la Unió Europea i què és el concepte de sobirania compartida, què és el concepte d'estat composat, de composició d'estats, d'estat a diversos nivells, un bon exemple d'això, des d'un punt de vista històric, un dels millors per poder entendre això des d'un punt de vista històric, és la Corona d'Aragó, on existeix una composició d'estats, on l'estatalitat es sobreposa en diversos nivells, el Comtat de Barcelona, el Principat de Catalunya, amb les seves corts, el conjunt de la corona, i per tant això s'assembla molt al que ara és la Unió Europea. Potser per això hi ha polítics espanyols que no entenen la Unió Europea, perquè tampoc no entenen la seva història, deu ser per això.
Home, de veritat, això seriosament... Escolti, és que clar, estem sempre donant voltes a lo mateix, no? Trasladant el que era la mentalitat, que era la mateixa... El mateix passava a França, està d'acord o no?
No, passava coses diferents.
Escolta, el ducat de Borgonya era un ducat molt important, el ducat d'Aquitània era molt important, el ducat de Normandia era propietat del rei d'Anglaterra.
I tant.
Que era sobirà d'Anglaterra i serv el feudal, en teoria, del rei de França.
Correcte.
És a dir, llavors, Borgonya no és ara un gran imperi o un gran regne o una gran república al segle XX.
No, perquè no ho vol, i els catalans sí que volem. És una qüestió de voluntat. Nosaltres, el nostre dret a ser el que volem no depèn de la història, depèn del que vulguem. És molt senzill. Per això som demòcrata, senyor Maruenda. La democràcia consisteix en que nosaltres volem ser allò que volem ser. I és tan senzill com això.
Amb això estem d'acord. Miri si li poso fàcil. Jo crec que la voluntat d'estar d'un poble no depèn de mitificar la història. La història de Catalunya està mitificada a partir, i vostè ho sap molt bé, del romanticisme historicista del segle XIX, no? Que afecta a les novel·les i afecta a molts temes, no? I s'extén tota una aquesta idea que ho canvia tot. És a dir, Espanya, és a dir, Catalunya, s'ha sentit sempre a part d'Espanya, és a dir, i ja està. És dir, la guerra de successió és una traïció de les élits catalans al seu rei legítim, Felip V, i vostè ho sap molt bé. Poc abans li van donar al comtat de Barcelona a Lluís XIII, no? És a dir, que aquesta voluntat d'independència de Catalunya, no? Jo no sé on està. Va estar als interessos d'una
Fixi's una cosa, eh? Vostè ens diu que Catalunya no és una nació perquè Lluís XIII de França... No, Catalunya és una nació amb independència del que vostè digui. I ho és perquè els ciutadans de Catalunya volen que ho sigui.
Una
i això és la democràcia.
Ciutadans, si em permet.
D'acord.
La que sigui, una part.
D'acord, correcte, perfecte. Igual que la nació espanyola deu ser una nació en la mesura que ho vol una part dels seus ciutadans. Exactament igual com tothom del món, senyor Maruenda.
A veure...
O resulta que Espanya sí que és una nació amb independència de la voluntat dels seus ciutadans.
Jo estic d'acord amb el que diu, de lo que és la voluntat d'ésser, no? És dir, o sigui, ja està, escolti, si ara hagués una majoria que no la n'hi ha, que vol independència, parlem-ne, no? El que li dic, de que fonamentar aquesta voluntat a partir de la història no té fonaments. És dir, que al final la realitat històrica està sobre la taula, que és el que li estic dient. Vostès fan una anàlisi de l'edat mitja, molt interessant.
Llavors, està d'acord amb mi, la condició nacional de Catalunya és una qüestió que és voluntat dels ciutadans a Catalunya. I a més, això resulta que...
No soc demòcrata, si no seria molt greu.
Perfecte, molt bé. Així, ara estic content, senyor Maruenda.
Home, clar, no. Però això m'ho he dit sempre, que ho sàpiga,
llavors,
tota la vida.
Per què la gent a Catalunya, les ciutadans de Catalunya, una part dels ciutadans de Catalunya, volen ser una nació i no ho volen ser els garrotxins, per exemple, o no ho volen ser els baixllobregatins? Doncs perquè existeix un seguit de vincles emocionals, de vincles històrics, culturals, de referències, que fa que alguna gent vulgui ser alguna cosa. Si no, la seva Hispània inclouria Portugal, per exemple, i és evident que no la inclou, encara que potser algun polític espanyol li sàpiga greu. Per tant, no la inclou. Per què no la inclou?
Sí.
Perquè existeix... No, Hispània és un concepte geogràfic, no?
No, i polític, amic meu.
Ai, senyor.
El regne dels visigots, què era?
Sap d'on ve la paraula Hispània?
Sí, tierra de conejos.
Ja imagini's. Doncs, si vostè està content, el que sigui, de ser una terra de conills, però fixi's que una terra de conills és un concepte geogràfic, no és un concepte polític.
Els
conills no són polítics, els polítics en general no són gaire conills. Per tant, fixi's que l'etimologia ja li dona la pista de què estem definint. Estem definint un lloc, la costa...
Senyor Junqueras, endavant, senyor Maruenda.
Vamos a veure, el tema d'Hispània és que aquesta vegada m'ho ha posat fàcil. Miri, a l'època dels romans, com vostè sap molt bé, no? Tot el territori, el que és actualment la península ibèrica, estava dividit en províncies, i aquestes províncies tenien un nom oficial que era Hispània, no? Que depenia de les Gàlies i després,
etcètera. No s'emboliqui, perquè entrarà en contradicció, perquè veurà que de províncies a Hispània n'hi havia més d'una, i sovint més de dues, per tant no era una unitat política.
Senyor Maruenda, endavant.
No, però escolti, la Tarraconense, és a dir, tot el territori es denominava Hispània, no? Arriben els visigots.
El territori,
no?
Ara ho ha dit vostè, el territori.
Home,
el
però
territori.
França és un territori, no, Catalunya no, és un territori, no, o no? No, Catalunya no és un territori.
I tant, i moltes més coses. Aquesta és la diferència. Catalunya és un territori i moltes més coses. Hispània era un territori i ja està.
I moltes més
coses. No,
amb una unitat conceptual, legal.
No, legal no. Des de quan? Si hi havia una província que era... No, home, no, si les províncies tenien noms diferents...
Escolti, digui. Evidentment que les coses... A Catalunya tots els pobles no es diuen igual, totes les comarques no es diuen igual.
Però és que no hi havia cap estructura administrativa pel conjunt de la Hispània romana, ni una, mai...
El que vostè dient és que la major part dels historiadors estan en contra. És a dir, Hispània és de les poques coses clares, no?, que està dintre. Mira, tinc aquí davant una pila de llibres sobre història de Roma...
Contesti'm una pregunta. Hispània era una estructura administrativa o política conjunta en època romana?
Era conceptual, és a dir, quan es parlava d'Hispània...
Era una estructura administrativa o política conjunta?
Home, perquè ells ho fraccionaven, perquè...
Ja
però
està,
els
ja
hispans...
Gràcies,
vostè sap molt
gràcies
bé...
per contestar la pregunta.
Home, vostè sap molt bé, escolti, que dintre de l'imperi, tant l'època republicana com l'etapa imperial, els ciutadans deien d'Hispània. Ningú deia, soc de la Tarraconensis, no? Escolti, no. Eres hispà, punt. Però en tot cas, escolti, quan els visigots arriben aquí i ocupen el territori...
Hispània era un concepte geogràfic. És
que no...
Home, i tant. No era una estructura política. No era una estructura administrativa.
Escolti, és que la veritat, tenien coses de que jo li dono la raó, però vostè no... Creu que els historiadors sobre Roma estan equivocats? Els felicito, tots estan equivocats. Escolta,
no, però és que els historiadors diuen el que dic jo. Si és vostè que s'està inventant aquí una cosa alternativa.
Jo m'estic inventant del tema d'Hispània. Escolti, de veritat, no em vol escoltar. És dir, quan un ciutadà del territori dit Hispània anava a Roma, a la capital, ningú deia que era hispà. És dir, quan es parla de Teodosio com a emperador, es diu un emperador d'origen hispà. Jo no he escoltat, no he llegit cap llibre on digui que Teodosio era d'origen de la Bètica. Això ho sap també, escolti'm.
Escolti.
Després, els visigots, tampoc serà veritat, però escolti'm, miri, unifiquen Hispània, i és Hispània, i es parla d'Hispània. Els àrabs,
però
quan fan la invasió a l'Andalus...
És una definició, perdoni, però insisteixo, una definició geogràfica, no emboliqui la geografia
amb la política... No, és geogràfica, escolti, és que és tan geogràfica, és a dir, que quan els i això també ho pot trobar, els historiadors àrabs de l'època, sí, parlen d'Hispània, parlen a l'Andalus, el que tenen ocupat, i l'altre és Hispània. No? Escolti, això és una realitat històrica, no em pot dir que no.
És com si ara jo li negués que hi havia un concepte geogràfic que fos Hispània perquè els àrabs deien a l'Àndalus, oi que no? Oi que a l'Àndalus... M'explico? O sigui, Hispània és un concepte...
Clar. Quan vostè pot trobar que es parla la idea d'Hispània, d'Espanya. Els reis, Alfons V...
És com parlar d'Amèrica, oi que Amèrica és... tot un continent, i això no vol dir que sigui un país, és tot un continent.
És
quan dius Àfrica. Quan tu dius Àfrica, estàs parlant d'un continent, d'un espai geogràfic. Quan tu dius el Sàhara, parles del desert del Sàhara, i quan dius la fageda d'en Jordà, parles de la fageda d'en Jordà, però que hi hagi una fageda d'en Jordà des d'un punt de vista geogràfic no demostra que sigui una estructura política, i sobretot el que no demostra és que si això existia en el segle II després de Crist, hagi de continuar existint ara, no té res a veure.
Lo mateix es pot aplicar si vostè, suposant que tingués raó, que no la té, de que al segle XI havia una idea que es deia Catalunya, que no existia, però és igual, no? Doncs però... tampoc té sentit de que ara es mantingui, no?
És veritat, fixi's. Precisament, jo el que li dic és la condició nacional de Catalunya depèn de la voluntat dels ciutadans que viuen a Catalunya. Punt.
Ara, que no té fonaments històrics com,
i per entendre que els ciutadans de Catalunya tinguin aquesta referència de caràcter nacional... Cal explicar-ho des del punt de vista que fan referència, que es reconeixen com a membres d'una comunitat, que ens sentim companys en alguna cosa. I d'aquesta condició de companys en alguna cosa neix precisament de referències de caràcter geogràfic, històric, literari, cultural...
Catalunya era un territori petitó. És a dir, el comtat de Barcelona era petit, irrelevant, amb poca força...
Tan petitó o més com Bèlgica, Holanda, Àustria, Dinamarca... Ja està, no? Però ara què ens dirà? Que no tenim dret a ser una nació perquè...
No. Escolta, hasta Liechtenstein existeix com a territori, no? O Mònaco, que encara és més insultant, no?
I fixi's, si vostè compara Espanya amb Argentina o amb Nigèria, veurà que Espanya és molt petitona, també. Ja, i en canvi, jo no li discuteixo que vostè pugui ser nacional espanyol.
No, el que era petita era un comtat que, al final, per via matrimonial, aconsegueix ser rei, és a dir, escolti, això també és, i els catalans potser és que són tan mirats amb els calés, no?, que preferíem no ser reis i ser comtes de Barcelona només. Escolti, això és una realitat també.
Això és molt bonic, fixi's que és bonic. El comte de Barcelona és
menys important, vostè sap, del que és
el comte de Barcelona és prínceps catalonià, és príncep de Catalunya, perquè és un primus inter pares, perquè és un igual...
No és un igual, mai ha estat un igual.
És el primer entre els seus iguals. I, per tant, el prínceps catalonià... No. A més, el concepte de principat, vostè que ve del món jurídic i ve del món del dret... Escolti, fixi's una cosa, el concepte de principat és el concepte d'August, és el concepte amb el qual August transita de la república a l'imperi. I com que es considera un element de prestigi, els juristes que acompanyen a Ramon Berenguer IV, que li estan al voltant, trien un nom de prestigi, que és principat, que és el principat romà.
Perquè no és una definició jurídicament institucional acceptada per l'Església, sinó que és una denominació. Mira, Alfons...
I, per tant, l'apliquen a Catalunya. I és bonic que aquest sigui l'origen.
Que hem d'acabar, senyor Barbuny.
El fet és que en aquells moments els reis de Castella, Alfons VI, Alfons IV, vostè ho ha estudiat, Alfons XI, utilitzen la terminologia emperador d'Espanya, rei d'Espanya, rei de les Espanyes, rei magnificus, triomfador... Escolti, clar, al final,
que,
les terminologies...
L'autocomplença no és una característica exclusivament actual dels espanyols,
És el que li dic del Principat de Catalunya. És a dir, la primera referència del Principat de Catalunya és ja el segle XII-XIII, i vostè sap molt bé. Fins a aquell moment era només comte de Barcelona un senyor feudal que intentava fer-se obrir-se camí i obrir-se per la seva intenció dinàstica, que era el que era aquella època. Sí. I al final els catalans vàrem arribar a ser regnats per un trastàmara. No,
però és que això no contradiu amb res el que jo li estic explicant, i és que el comte de Barcelona, que s'autonomena príncep de Catalunya...
Jo em puc nomenar príncep de Catalunya també a partir d'ara. I no té cap valor jurídic, que vostè ho sap molt bé.
Però com no ha de tenir valor si és el que convoca les corts, que són corts catalanes, que reuneixen a les ciutats catalanes i que fan lleis per tot Catalunya? Com no ha de tenir valor? Si el els impostos... Escolti, una cosa. Els impostos, oi que són una cosa important, sí, els impostos? Sí, sí, sí. Els impostos que els fixava les Corts i els fixava per on? Pel conjunt de Catalunya. Com no ha de tenir sentit, això?
Era l'únic poder que tenia. Vostè sap molt bé. Tot clar,
ja li firmo ara. Ja li firmo
no,
ara.
Per una raó, perquè ja només està. Quan necessitava diners, que per això... Escolti, mira, l'última vegada que es van reunir les Corts Catalanes, com sap vostè molt bé, sí. Em sembla que va ser el 1636. Miri si eren importants allà a l'edat moderna, no? Que, escolti, ni la reunió...
Ara li arreglaré això, un moment.
No,
un moment,
sap que és així.
No, és així. És que aquest no, problema és que no és així.
No les necessites, no les reunies. Qui manava a Catalunya escolti. Era el capità general, i era el virrei, no? Ai,
senyor,
que era el que manava,
ai, senyor,
el príncipe Bonville o el que
no, fos. No pot barrejar una cosa del segle XI amb una del segle XVII i amb una del segle XXI i quedar-se tan ample perquè la història canvia? És com si... Oi que vostè no és exactament igual ara que quan tenia 14 anys, que quan tenia 3 mesos?
És perquè la gent sàpiga quina és l'evolució d'aquestes institucions tan importants com la Generalitat de Catalunya o les Corts.
Clar, però que no veu que les institucions canvien? Oi que no és el mateix la Comunitat Econòmica Europea que la Unió Europea? Oi que no és el mateix el Regne d'Espanya? Que el comptat...
Una pregunta, a partir de quin moment deixen de ser importants les Corts Catalanes? Vale? Ja li accepto. Corts Catalanes, mira, ja li dono. Sí. Quan, al segle XIV, van deixar de ser rellevants...
No, home, les Corts...
En Ferran el Catòlic eren rellevants...
Un moment. Sí. Prometo que hi haurà segona part, si vostès dos m'ho permeten.
Ja per acabar, amb això, l'última idea per la prova vegada. I el president de la Generalitat, sí, home, de veritat, sí, vostè pot defensar que pintava alguna cosa el president de la Generalitat si no pintava res?
Però és que, clar, però si...
No tenia cap poder?
Escolti, el president de la Generalitat era un càrrec de prestigi, era un càrrec protocolari.
Cada any el canviaven.
Sí, era protocolari, cada tres anys.
No. Depèn, miri, vostè,
calma,
xifres...
Un moment, era un càrrec protocolari, perquè era la presidència de la Generalitat corresponia al diputat eclesiàstic.
Clar.
Perquè el braç eclesiàstic tenia, per protocol, una certa prioritat sobre el braç militar i sobre el braç popular.
Digui perquè també, perquè no complicaven la vida.
Que ara sí que m'he perdut, ja no entenc
què vol dir
amb això.
Sí, home, perquè si permetien que fos un aristòcrata o un militar, no? Sí. Tenien interessos familiars, interessos...
Però és que la Generalitat de Catalunya era un òrgan de recaptació d'impostos. No era un òrgan polític.
Clar,
i per tant...
Deia.
D'acord, per tant...
Qui manava? El capità general i virrei de Catalunya. Aquest és el que manava.
Depèn de l'època, perquè al segle XI no existia el capità general.
No,
per tant, clar, no, és que el que no s'hi val és... Vostè utilitza un concepte del segle XVII per intentar explicar una cosa del segle XI per arribar a una conclusió al segle XXI a partir d'una cosa que a vostè li agrada del segle II. No, home,
digui'm vostè, a l'edat mitja,
no té criteri d'historiador.
Les Corts van imposar... Home, perquè estem fent una evolució temporal, perquè la gent sàpiga en quin moment Catalunya era una nació.
Jo dic, però escolta, l'edat mitja... Fort, només falta qui foti còlia d'impacte aquí a veure si se li aguanta alguna cosa.
No, se m'aguanta tot, però digui'm que és mentida el que dic. Escolti, a l'edat mitja, li pregunto. Digui'm, quantes vegades les Corts Catalanes es van enfrontar al rei de Catalunya i van guanyar?
I tant, miri...
Ja li dic rei de Catalunya, irònicament, eh?
Vinga, acabo. Oriol, si no respon la pregunta.
M'agrada sempre a ells.
Tan senzill com que vostè miri Joan II, ja està.
Joan
II. 1462, ja està.
Reprendrem Joan II, 1462, a la pròxima temporada, si no volen tots dos.
Que li donava la gana.
Volem continuar aquest debat, sisplau, la pròxima temporada?
Jaume I feia el que volia.
Sí, volem.
Paco Marguenda.
Sí, jo encantat, si a més li tinc gran afecte personal.
Oriol Junqueras, perfecte. Meravellós, perfecte. Només dic una cosa, a aquesta hora, a la cavalla d'aquesta mitja hora que hem fet de debat, sobre història amb Oriol Junqueras i amb Paco Marguenda. En aquests moments, passa nota a la redacció d'informatius, el hashtag o l'etiqueta Junqueras Marguenda és número 1 Catalunya, número 2 Espanya.
Vaya.
I Marguenda és tercer Espanya.
Carai, molt bé, senyor Marguenda.
Veus? Que ho sàpigues. Per cert, dilluns que ve en aquest programa, que serà... Nosaltres farem temporada tota la setmana que ve, encara farem temporada. Dilluns que ve, després d'aquesta reunió del Pacte Fiscal, ens acompanyarà, per primer cop o per segon cop aquesta temporada, el president de la Generalitat, Artur Mas, en aquest estudi dilluns de la setmana que ve, amb Pilar Rahola, amb Paco Marguenda, amb Màrius Carola, qui agraeixo la seva presència en aquest estudi. Moltes gràcies a tots tres i fins la setmana que ve.
Bon dia.
Moltes gràcies també a Oriol Junqueras per ser nosaltres aquest matí aquí al Món a RAC1 i aquest agraïment també extensible a Paco Marguenda per entrar a debatre sobre el tema històric. Moltes gràcies també a tots dos.
Ha estat un plaer.
Gràcies.
Bon dia. Adéu.
El perquè de tot plegat.